Música Pol, que m'està pur a la muntanyeta. Aquest tema en directe amb els Every Night i Roba Estesa. I amb ells hem arribat al punt de les 12. I si estem a les 12, això vol dir que hem de començar ja aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'aigüera, i ho farem d'aquí una estona, que ens arribarà l'Abel per fer-nos l'abans de l'informatiu i ja seguidament el concurs. Són les dues seccions que obren la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'aigüera. Ja tenim ja l'Abel preparat i li donem la benvinguda. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia, Joan.
Avui sí que ja pots dir homes i dones del cap dret.
A tothom.
A tothom, a tothom. Doncs molt bé, tothom que ens escolta, a la una també ens continuarà escoltant amb l'informatiu i ara és el moment que els expliquis quines notícies es tractaran.
Doncs tornarem a parlar del temporal de llevant.
Carai. Bé, deixat rastres?
Dels rastres que ha deixat el temporal de llevant. D'una banda, és tot allò que es va comentar el dilluns en el ple i que en vam donar constància i ben àmplia a l'informatiu de dimarts. Sobretot les crítiques, els mals entesos, el debat que ha generat la destrossa a la punta. Però també ho comentava l'alcalde dimecres, abans d'ahir aquí a la ràdio, un dels efectes són sempre les plages, sobretot les d'Empúries, les més exposades a llevant. I un fet històric que no havia passat mai és que el llevant deixés al descobert les restes que ha deixat descobertes de l'antic port d'Empòrion.
I jo recordo uns anys que van fer venir unes excavadores per veure allà on te començava... On te...
Mira, el que havien d'haver fet venir és una bona llevantada.
Exacte. Fa anys això que es va fer. Aviam, on era l'altra part de la muralla, no sé què s'intentava trobar.
Doncs aquestes restes que s'han de datar, s'han d'estudiar, s'han d'excavar, doncs a partir de la setmana vinent, tècnics del Servei d'Arqueologia de la Generalitat hi faran una actuació d'urgència per veure si s'han de consolidar o no, per estudiar-les o, si més no, fixar-les i datar-les. Aquest serà el tema d'obertura a l'informatiu d'avui. Un informatiu on passarem balanç del dia de la dona, sobretot en la vessant més festiva. Els talls que tenim recollits són de la sala d'actes de Can Maset, plena de gom a gom, d'una entaulada fenomenal, fent una fideuada fenomenal.
Carai.
Ahir al migdia. I que és una de les imatges més festives, que no pas reivindicatives, del Dia de la Dona Treballadora, que arreu ha deixat fotos i manifestacions multitudinàries. Parlarem d'entitats locals com el CERC, que cap de setmana hi ha dues assemblees. Una en vam parlar una mica per sobre amb el president de la Llar del Jubilat, que demà ha de renovar càrrec i ha de passar comptes de l'últim any amb els associats. Una altra entitat que passa balanç aquest cap de setmana és el CERC, aquest vespre, a les 9, a la sala d'actes del Centre Cultural Xavier Vilanova. Apunt, Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova és l'edifici. Centre Esportiu i Recreatiu és l'entitat que fa ús d'aquest edifici. Doncs, a 2 anys de completar el mandat, la presidenta diu que no es tornarà a presentar, Mercè Rueda, i s'ofereix a fer un traspàs progressiu amb qui vulgui assumir el càrrec. Aquest seria potser el titular de l'assemblea d'aquest vespre, serà un dels missatges que es donaran dels mandats de 5 anys, que són els de les juntes del CERC. En portem 3 amb l'assemblea d'avui, queden 2 anys. Aquest any vinent la junta continuarà treballant a ple rendiment com fins ara, però ja avisa Mercè Rueda que la junta actual, 4 dels 5 membres, no continuaran i que si hi ha algú que vulgui assumir el càrrec, doncs que a partir de l'assemblea de l'any vinent se'ls dona entrada a la Junta per fer un traspàs progressiu, perquè no sigui un tall d'una Junta i que comenci de zero una altra.
Vol dir que ells hi estaran fins al 2019, l'actual Junta.
Ah, exacte.
Més o menys. I el nou president entraria...
Fins al març de 2020.
Del març del 2020.
Ara som març de 2018 i 2 anys més.
Ah, 2 anys més els hi queda.
Els hi queden 2 anys. Un any sols, com fins ara de fet, i l'altre ja fent el traspàs. l'altre a mitges, uns i altres, fer el traspàs aquest progressiu. Com parlarem també de dilluns vinent una altra reunió, no és assemblea, però és reunió també cada any en aquesta època, la reunió de l'Ajuntament envers les entitats. L'assemblea o reunió d'entitats on l'Ajuntament recorda els ets i uts dels convenis, les subvencions, quines relacions hi han d'haver entre entitats socials, culturals, esportives i administració pública local. El gruix de les activitats d'aquest cap de setmana repassades a l'agenda, la previsió meteorològica amb en Sergi Corral, que diu que aquest cap de setmana dominarà el Garbí, tant avui com demà i diumenge, amb un cel variable però inofensiu i ambient temperat. Tot això a l'informatiu. Després els esports, el Zona Mixta, amb Ivan García, on el protagonista central i principal serà el partit de la màxima entre l'Escala i el Girona C.
Exacte.
Diumenge a la tarda. Primer classificat, Girona C. Amb un coixí de 8 punts es presenta a l'Escala, tercer classificat, ara fora de la zona de promoció que havia ocupat un grapat de setmanes. Si el Girona guanya, pràcticament sentencia, fa un cop de puny sobre la taula i sentencia la Lliga. Si l'Escala guanya, reobre una mica la lluita per al capdavant d'aquest grup primer de segona catalana.
Bueno, de fet, no està descartat del tot l'Escala, vull dir que té opcions per entrar en aquesta segona posició, que jugarà promoció de descens.
El segon classificat jugarà promoció d'ascens. El primer classificat obté l'ascens directe. En bàsquet, jornada de poca intensitat, en tot cas a destacar-ne sobretot el derbi entre l'Escala i el Salt. Demà dissabte al Pavelló Municipal de l'Esport, el B juga diumenge a Porqueres i el femení descansa. En tenis de taula s'ha ajornat el partit del primer equip, el de Superdivisió, mentre que el B té dos compromisos. El B vol dir el de primera estatal. I una tant en esports és el Pan de Reit, que havíem parlat abastament en el Zona Mixta dels dos escalens que hi han anat a competir per quart any consecutiu. La notícia és que a un dia de la clausura de la Pan de Reit, avui es disputa l'última etapa, els escalencs Xavi García i Pol Morral eren tercers. Per tant, podrien estar parlant d'un podi si avui conserven o milloren la classificació. Punt. Això a la zona mixta, després de l'informatiu. I fins aquí et puc explicar, Joan.
Molt bé. Doncs aparquem, o més ben dit, tanquem la carpeta informativa, que la tornem a obrir al punt de la una, i anem amb la carpeta de concurs.
Anem-hi.
Bé, i a la carpeta de concurs avui tenim els croissants com a protagonistes.
Cruixents.
Ull.
Flairosos. Porten perris. Riuten de les obres i riuten del front marítim. I tot plegat. Riuten perquè si baixes cap al Port d'en Perris el més important és la flaira de croissants que t'arriba de la pastisseria Torrent. Voleu provar-ho?
Vinga.
Truqueu-nos. Truqueu-nos qualsevol dia de la setmana que us apuntarem amb una llista de la qual en traiem un guanyador cada divendres.
Molt bé, i a part dels croissants, doncs, també és el dia que sabrem els guanyadors que iran a escoltar
la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, dissabte, demà a les 7 de la tarda, a l'Espai Ter de Torroella, el concert en Viladesau, Sardanes i Sardanes Obligades. És la presentació oficial d'aquest doble disc que ha fet la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, amb peces originals del que encara a dia d'avui és considerat un número 1 en el món de la sardana. Una de les cobles punteres, difícil de veure per aquests barals, perquè hi ha molta cobla bona a Girona, o comarques, Bisbal, Montgrins, Salvatana, Ciutat de Girona,
clar.
El planter de les millors cobles està a Girona.
Està a Girona, i l'única que s'accepta a vegades de fora, una de les que tenen gran acceptació,
i encara
és aquesta, la Cobla Sant Jordi.
Doncs demà a les 7 de la tarda tenim dues entrades que sortejarem entre els oients que abans ens havien dit sí, posa-m'hi a la llista. Per tant,
vinga.
Màquina a punt?
Màquina a punt.
Hauríem de posar-hi de l'1 fins al 12.
Estan posats. I
amb l'afegitó que si sortís el 6 o sortís el 8, tornaríem a sortejar.
Espera't, 6 i 8, tornaríem a sortejar. No hi ha cap més premiat així de...
De croissants...
Perquè m'han repartit un xip més que no toquin...
No.
No?
Menys 6 i 8.
Menys 6 i 8, doncs aquests seran els que no entren al sorteig. Si sortís el 6 o 8, doncs tornaríem a fer rodar la roda.
Fer-la rodar.
Vinga, jo la vaig rodar,
que rodi. Prou.
El 2.
El 2 és el d'en Salvador Simón. Salvador Simón mira la setmana passada la seva esposa, la Carme. Li va tocar la calçotada aquesta setmana en Salvador i posa els postres.
Molt bé.
Salvador Simón, tens una bossa de... Tens un tiquet aquí a la ràdio que t'espera per anar a recollir la bossa de 4 croissants demà a Pastisseria Torrent. Això sí, els croissants són de la cuita de dissabte i s'han de consumir dissabte per dissabte. Llavors menja-te'ls a quan vulguis. En tot cas, s'han d'anar a recollir dissabte.
S'han d'anar a recollir dissabte. Allò que dius, us ho guardar per diumenge, estan bons iguals, eh?
I tant.
Te'n don testimoni.
I tant.
Això ho he fet més d'una vegada.
Ja te crec, ja te crec. Doncs això pel que fa als croissants.
Vinga.
I tenim les dues entrades aquí. Farem una cosa. I posarem de l'1 al 4.
De l'1 al 4.
I ara de dir qui són l'1, el 2, el 3 i el 4. Perquè per no anar saltant del 5, al 7, al 8, al 13, doncs aquells que ens van dir sí, volem anar a escoltar aquest concert, són la Francisca Callol, que tindrà l'1, la Carmen Pallarès, que tindrà el 2, la Fina Sabrià, que tindrà el 3, i la Dolors Casadevall, que tindrà el 4.
Molt bé. 4, de l'1 al 4.
De l'1 al 4.
Vinga.
Val? Doncs vinga, que rodi.
Que rodi.
1, 2, 3 i... stop.
Doncs mira, el 4.
El 4. El 4 és la Dolors Casadevall. Ves per on. Dolors, i entenc que Emilio...
Sí, home, suposo... sense Emilio...
Emilio sense la Dolors...
No van enlloc.
No van enlloc. O van tots dos o no. Si ha d'anar, si va tots dos.
Anar per anar és tonteria.
Ah, exacte. Va. Doncs mira, els premiats d'aquesta setmana hauran estat... per aquest ordre. La Carmen Pallarès, que li va tocar la loteria.
Sí.
La Fina Sabrià, li van tocar els calçots. En Salvador Simón, que li ha tocat
els
croissants. I la Dolors Casadevall, que li haurà tocat les entrades.
Doncs vinga. Ja ho tenim tot repartit.
Tot repartit. Escolta, i avui, no sé si ho has notat.
No, sí, jo mira el que t'ensenyo. Ho ensenyo de càmera.
Oi.
Aquest gotet de mosquet, de tot.
Ahir era el dia de la dona. Un dia reivindicatiu allà on els hi hagi. Excepte a la llar dels jubilats, que feien una festarra,
sí.
I van fer una cuita de brunyols.
Ui.
Es nota que el president havia estat pastisser.
I es nota, i encara no ha perdut.
No ha perdut pastronada, no, perquè avui aquest matí n'ha pujat...
Que guanya.
Avui ha pujat una bossa de brunyols.
Que han durat res.
Res, vist i no vist. Però, esclar, llavors queda...
Ja,
Aquesta salivera. Un col·laborador de la ràdio ahir era la Neu. Era Vallter. I ha tornat amb unes sacallones de metre i mig, que també ja n'hi ha una que li queda un pam, encara no.
Aquesta ja en soc testimoni, que un mig pam és el mal menjat jo.
I llavors els bailets de la ràdio, que són estupendos, diuen, home, no et diré pas que no. Ara no me convé, però no et diré pas que no. Veus la bossa de brunyols? Nyac, i n'agafes un.
Vinga.
Veus aquella sacallona estrenada? Nyac, n'agafes un. Llavors et poses davant del micro...
I passa el que passa.
És
això, regat amb moscatell.
Va, o garnatxa.
O garnatxa.
Més aviat garnatxa, diria.
Sí, garnatxa. Sí, garnatxa.
Tira, doncs.
Doncs vinga, doncs vaig tirant.
Sí, que a la una hi ha notícies.
Esperem que arribem a la una, no?
A la una hem d'arribar en condicions.
Vinga, Abel, fins després.
Fins després.
Molt bé, doncs el que hem fet ara aquest començament ha estat l'abans de l'informatiu i el concurs avui, amb aquests dos sortejos que ens queden. Els telèfons tornem a obrir per la setmana que ve, que tindrem, com no, els números de loteria, per gentilesa d'en Xova Milionària, el menú calçotada, els croissants, i vés a saber si n'hi haurà algun altre d'aquests que ens arriba d'últimes hores. I ara sí, comencem. Estem acostant a un quart d'una, i continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Bé, i en tot això que tenim bo serà, doncs, que, com no, ho puguem pair amb música de que ens acompanya sempre entre secció i secció. I bé, doncs, anem a escoltar un d'aquests temes que ens pugui maridar almenys un xic bé tot el que hem explicat, tot el que hem regalat ja aquesta estona. Bé, i ens anem amb un d'aquests grups que va sortir d'aquell concurs del Oh Happy Day, que sembla dels que no sé si algun dia tornarà, i tindrà l'èxit. Això també estaria bé que es busqués aquest mateix sistema que han fet Operación Triunfo, perquè va ser un... Recordem que les primeres edicions de l'Oh Happy Day van ser d'aquells que se'n va parlar i van sortir els grups amb cantants... doncs, alguna, per exemple, la Sara Terraza, que ara ha seguit una carrera en solitari, que l'hem escoltat també el dilluns quan posem els llistes dels set capdavanters, i també algun que altre cantant, Sara Terraza, que estava amb la Sergeriona. Molt bé, ens anem aquesta vegada amb els Increscendo, amb aquest tema de llarg, que tingueu sort, esperem que sí, els propis que vulguin participar, que en tinguin, en els concursos. Eren els Increscendo. Amb aquest tema, que tinguem sort. Un dels grups triomfadors d'una de les edicions d'aquest concurs de Oh Happy Day, que personalment, ja ho heu explicat amb la Núria Català en el seu safreig, que a mi m'agraden més les primeres edicions amb formacions corals, que pas aquests canvis que hi va haver-hi a les últimes, que pot ser, crec que això és un opinió personal, van deixar de perdre l'interès. Va agradar molt les primeres edicions i després amb els quartets i la manera que es va fer aquell canvi, jo crec que no va tindre tanta acceptació com havia tingut al començament. Bé, doncs continuem matins en xarxa el més calent a l'Aigüera i tenim aquesta entrevista pendent amb la Mercè Rueda, presidenta del CER, amb la Belge ja ens ha explicat que també avui se'n parlarà a l'informatiu de l'activitat que porten a terme aquest cap de setmana, l'assemblea i el sopar. Però la vela a l'entrevista amb la Mercè Rueda ens don més detalls de com ha d'anar aquesta assemblea i com està la situació del CER. Abel, com vulguis, endavant.
A l'entrevista d'avui, Joan, parlarem del CER, del Centre Esportiu i Recreatiu. Segurament l'entitat amb més representativitat al municipi de l'Escala per temes socials o culturals. Tenim a la seva presidenta, a l'estudi, a la Mercè Rueda. Mercè, sigues molt benvinguda. Com anem?
Gràcies, bé, bon dia. Bé, bé.
És dia de passar comptes, avui.
Dia de passar comptes, sí, i d'explicar moltes coses.
Aquest vespre, 8:45 en primera, a 9:00 en segona convocatòria, Assemblea General de Socis del CER. Amb els punts habituals, els marcats per llei, és a dir, que si l'acte anterior, que si l'aprovació de comptes, aprovació del pressupost, informe de les seccions, què s'entreveu, què ha de passar avui a l'Assemblea?
Bé, com cada any espero que sigui una assemblea molt, molt tranquil·leta. En part, els comptes estan quadrats i bé, el pressupost em sembla que és un pressupost molt, molt maco per l'any que ve, amb una partida fins i tot per poder comprar en uns anys un cotxe per al tenis taula, vull dir que bé, 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 pressupostos quadrats i bé. Les seccions, cada any la gent se'ns queixa que es fa una miqueta pesat i llarg, perquè són 13, més el pessebre 14, i tothom fa la seva explicació, i si parlen 8 o 10 minuts cada un, doncs ens anem a més de 2 hores, i aquest any doncs els hi hem posat un límit. Mentre fem la presentació de les seccions, sortiran imatges de l'any per la pantalla, i llavors, doncs, bé, ells tindran uns 3 minuts per explicar el que han fet, menys el tenis taula, que evidentment per al nivell de campionat s'ha d'allargar una miqueta més, no? Però tampoc és qüestió de llegir el calendari. Si algú el vol, el tenim allà i podem explicar-los. Vull dir, només els títols que s'han aconseguit, els campionats grossos ja estarà. Vull dir que, bé, fins aquí, bé.
L'estat de salut de les seccions és envejable. Vull dir, no sé si hi ha hagut mai cap època amb tantes seccions, tanta activitat o tant de dinamisme. Estic segur que internament alguna cosa hi ha, però de cara en fora hi ha més diversitat d'activitats que mai.
Hi ha moltes activitats, i ara doncs l'última que es va incorporar ja l'any passat, el REM, i així doncs les sortides que fan i col·laborar amb la Festa de Reis i el Carme i coses d'aquestes, vull dir que em sembla que és maco, no? El tenis taula ara amb l'equip a la Superdivisió i l'altra primera, vull dir que déu-n'hi-do, no? Com anem, tenim dos equips que ens fan molts desplaçaments i que ens gasten molts diners, però que té uns resultats espectaculars. I bé, i molt autònomes. La secció de motociclisme, per exemple, que fins ara corrien els dos germans Pérez, en Jordi i en Nani, i ara no fan tantes curses perquè són pares de família i hi ha coses que no es poden fer. Però hem agafat una escola de base que l'altre dia vàrem fer la presentació divendres passat, molt maca, amb mainada jove i nens petitons que comencen a córrer i que són una promesa per al CER. Amb uns arts marcials també moltíssima mainada. Més que l'activitat que tenim, que és molt bona, el que ens fa molta il·lusió és que ara sí que el CER, tant a tenis taula com a arts marcials, com a tots aquests llocs, com a motos, totes les seccions que comporten escacs també, tenir mainada perquè hi hagi una base que continuï, doncs n'estem molt contents perquè realment hi ha molta mainada que s'ha acostat al CER.
Quina és la preocupació principal ara mateix de la Junta que presideixes, Mercè?
La preocupació principal de la Junta que presideixo és que d'aquí 2 anys se'ns acaba el mandat. Portem 8 anys, per tant en faran 10, ja són anys, hem fet 2 legislatures. I ara sí que tenim clar que pleguem, i dels 5 que som ara a la Junta, jo com a presidenta, la Reverter com a vicepresidenta, la Pilar Dunyac, la Pili Dunyac com a tresorera, i llavors tenim com a vocals a l'Albert Ciprés i a la Rosa Cervantes, menys l'Albert, que sí que es vol quedar amb la Junta que entri, que li fa il·lusió i que li ha agafat les ganes i que es vol quedar, tampoc porta tants anys com jo el CER o com la Reverter o com la Pili, vull dir que no, les altres pleguem. I fer aquest canvi, encara que les seccions siguin molt autònomes, és un problema, perquè hi ha moltes activitats com castanya, esquina i així, que s'ha de saber molt bé com van lligades, més les reunions en seccions i el tracte que hi ha amb tothom. Llavors nosaltres avui volem proposar i demanar que d'aquests 2 anys que ens queden, aquest any 2018 continuem treballant nosaltres com a Junta sense cap problema, però que la gent que tingui pensat, que sembla que ja es baralla, vull dir, ja hi ha algun nom que sona, no? La gent que es vulgui presentar, sisplau, que si es pogués incorporar a nosaltres a partir de l'assemblea de l'any que ve, seria bo que aquell any poguéssim treballar tots junts per saber bé com va, no? Perquè no és
I fer un traspàs progressiu.
Feina. I fer un traspàs progressiu i més normal, perquè jo ja fa temps que ho dic, tinc els pares grans, ja estan a Girona, jo em toca pujar i baixar molt, moltes vegades no puc anar-hi perquè hi ha activitats aquí del CER. Jo el que no puc fer és comprometre'm a quedar-me un altre any per ensenyar una miqueta com va el CER, no? Llavors, si poguéssim tenir aquests mesos o aquest any compartint, seria perfecte, tothom es posaria a to i faríem un traspàs que no s'hauria ni de notar.
Perquè la Mercè Rueda, hi ha gent que diu, no, sí, la Mercè va néixer dins el CER.
No, home, jo vaig venir al CERC quan ja tenia 19 o 20 anys. Jo, bueno, jo vaig tenir...
Quant temps has estat a la Junta? Sigui com a vocal, sigui en diferents càrrecs o sigui com a presidenta.
A veure, jo quan la meva filla era jovenet, petitona, vaig estar uns anys que no estava a cap junta. Em sembla que va ser amb la junta de... Bueno, ja puc dir-ho, amb la junta de l'Àngel Torrent i d'en Jaume Callol, que sí que col·laborava a l'hora de fer castanyes i quines i coses d'aquestes, però no estava a cap junta. Però jo vaig començar que encara no tenia la meva filla. La meva filla farà 29 anys aquest any. I jo encara no tenia la meva filla i vaig començar amb la junta de l'Àngel Rodríguez, que hi havia en Llorenç Caldés, en Joaquim Pérez i en Josep Pagès. Val, eren ells quatre i jo estava per allà fent de secretària. Llavors vaig continuar amb la junta d'en Quim Ballesta. Llavors vaig col·laborar amb aquestes juntes que t'he dit i vaig tornar a entrar amb la junta d'en Joan Costa. Vaig passar també per la junta tots els 5 anys d'en Xavier Ballesta i ara n'hi porto 8 i sí, me l'estimo i és com la meva segona casa o la primera, no ho sé, potser passo més hores que a casa, però tot té una temporada i un temps. Jo ara em dec més a la família que res més i, doncs, i a més que ja està bé, ha d'haver un relleu, eh? A tot llocs convé molt un relleu.
Ja ho crec que sí. Aquest vespre, 9:15, a les 9 en segona convocatòria, sí. Arrodonida amb un pica-pica un cop acabat de passar comptes.
Sí, sí, el pica-pica segur, perquè no és per res, eh? No és que la gent a vegades diuen... A, veure, jo, segons
a vegades que... diuen, és que si no hi ha pica-pica, la gent no ve.
Jo reconec que el CERC fa algunes activitats on es fa pica-pica i la gent ve més per el pica-pica que per l'activitat. I posaria, per exemple, l'exposició de flors i de bonsais. Jo m'he trobat gent que venen al pica-pica i no entren ni a veure l'exposició. Llavors, llavors
home, sí. Ja.
Però l'assemblea no. L'assemblea fem un bon pica-pica darrere perquè a prics i preguntes quasi mai n'hi han. O sigui, si no es passa una cosa molt urgent, la gent no pregunta res. Però sí que puc dir que després allà darrere es parla molt i s'intercanvien moltes idees i surten idees noves i també entre les seccions es parlen més, tot i les reunions que fem cada any, 3 o 4, perquè estiguin lligats, no? Però és una bona manera. La prova és que si l'assemblea s'acaba a les 11, anant bé... i aquest any comptem acabar abans, a la una encara podem estar allà xerrant de les coses que hi ha, dels temes del CERC, i fent preguntes interessants per les noves seccions. És més fàcil, no?, i més directe i més còmode.
I així com hi ha assemblees d'entitats que dius, home, és, fa mitja pena veure la poca assistència que hi ha, a vegades sinònim de bon funcionament, eh? Diu, si no hi ha cap mal de cap, la gent diu, ui, els de la Junta ho feu molt bé, no cal que vinguem a les assemblees. Al CERC no passa això, al CERC les assemblees són molt concorregudes.
Sí, però també hem de pensar la gent.
On n'hi hauria d'haver més, encara?
N'hi hauria d'haver-hi més, esclar, de 400 i pico de socis, som una 60ena de persones, moltes vegades, o 70, com a molt, no? A més, jo ara, quan surti d'aquí, quasi podria fer la llista de la gent que vindrà.
Que
vull dir, els assistents, ja si em falta algun, ja el teixeré, no? Però ja quasi ho podríem tenir preparat. També hem de tenir en compte que hi ha les 13 seccions, amb dos delegats per secció, i si no venen tots dos ve un, però ja som gent. Ah, si de 60 hi ha descomptes aquests 20, ja només som 40. Llavors, doncs, sí, bueno, sempre hi ha els regidors que toquen representants de l'Ajuntament i així, però jo em sembla que de socis... Bueno, però també és bo, eh? Si no venen vol dir que estan contents amb com funciona i bé, no hi ha cap queixa. Jo em sembla que si hi hagués alguna queixa la gent ja se'm queixaria per al carrer, perquè la gent aquí a l'escala si alguna cosa tenen és que és molt directa. Doncs llavors em sembla que la cosa va tirant. No podem fer més del que fem, vull dir que encara que es queixin no podem fer més del que es fem. I bé, jo no estic contenta i com van sempre al final se'ns felicita per la feina feta, vull dir que això ens omple.
Ja ho crec que sí. Mercè, felicitats per la feina ben feta. Gas o encoratjament per aquests 2 anys que queden de junta.
Això, i amb els anys que portem ja ho superarem.
I segur que l'assemblea d'aquest vespre anirà bé. I en tot cas, el soci o sòcia que ens estigui escoltant, pareu atenció i aneu-hi.
Sí,
si voleu saber-ho
de
primera tinta.
Mena, perquè hi ha informacions de les seccions que són maques, fins i tot gent que es vol informar a vegades. Ai, què fan els de Remi? Com he de fer-ho, no? Allà és el moment, un cop acaba l'assemblea, de poder-se apuntar amb aquesta gent i el CERC no obliga ningú a fer-se soci. Sempre donem l'oportunitat que provin l'activitat que estem fent i si els agrada ja es faran socis. Però tenim molta gent que ve a provar bonsais, que ve a provar ceràmica, que ve a provar coses, llavors s'hi queda perquè els agraden, no?
Mercè, compta a mi aquest vespre.
Val, perfecte. I llavors només recordar que diumenge tenim el dinar de socis, que aquest any no som gaire gent perquè coincidim amb l'autocar que fa l'ANC que va a Barcelona. I que jo em sap greu perquè seria la primera d'anar a Barcelona segurament i em quedaré evidentment aquí, no? Que algú que havia agafat tiquet li han tornat els diners perquè no volem evitar ni una cosa ni l'altra i a més són socis que col·laboren sempre molt. Però dius que si algú es vol apuntar encara o no se n'han recordat que diumenge tenim el dinar, el preu de 18 euros als grans i 10 als petits, encara tenen avui per apuntar-se. Jo ja hem fet l'encarregada grossa al càtering, però si no demà de matí encara podem trucar per dir 8 o som 8 més o 10 més, que si algú s'anima a l'última hora no pensi, ai, no hi soc a temps, que ens avisi que pot venir igualment. Recordar que és això i que fem un menú per als grans de canelons i vedella amb bolets i pastís de crema i que està molt bé. I que darrere farem ball al bar, fem venir aquell argentí que toca en el xiringuito d'en Madí, no me'n recordo com es diu, bueno, ja ho tenim anunciat per Facebook i així i tal, doncs, i que bé, intentarem fer un parell d'horetes de ball per acabar d'animar una miqueta a la festa, no? I que la mainada també tenen menú infantil i doncs que la gent s'animi, que és també la manera d'estar xerrant i que és divertit.
Ja ho crec que sí. Mercè, moltes gràcies per haver pujat fins a la ràdio a fer-ne 5 cèntims, a posar-ho en comú amb els oients que ens estiguin escoltant.
Home, faltava més. La ràdio es porta bé amb nosaltres, nosaltres ens portem bé amb la ràdio.
Això és un win-win, que es diu ara, sí. No? Fins una altra, Mercè.
Merci, fins a la vespre, ens veiem. Adéu.
La presidenta del CERC, la Mercè Rueda, amb l'apartat de l'entrevista amb l'Abel Font, explicant-nos com està la situació del CERC i també l'assemblea de socis i el sopar. Ai, perdó, dinar, el dinar del soci. De sopar encara no. Pot ser algun dia sí que hi ha sopar, però de moment és dinar. Bé, anem a la música amb els amics de les arts, amb aquest, el seu gran hit. When I see I wanna ways in the gavel, ways in the gavel, when I see I wanna see, when I see I wanna ways in the gavel. Transforma gaudint, ballant, rient. Tothom al meu voltant sap la tornada. Jo fred miro el cantant i li dic trecalat ja fa estona. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Feu quatre acords i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hiena. És vorejar d'entregar els instruments. Així, en una tarda, te'n puc fer 25. Hi ha un subtext que mai no evoluciona. Les cançons diuen tota l'estona. Hem vingut a les dones. Hem vingut a robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones. Pifataires del pop, lletres repetitives. Fem quatre acords i ens en sobren i tot. Hem vingut a robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones. Sempre fem el mateix, però vestit de manera que sembli que anem millorant amb el temps. Ways in the gavel, when I see the one to see, when I see the one to ways in the gavel. Ways in the gavel, when I see the one to see, when I see the one. els amics de les arts que ens portaven una d'aquestes cançons conegudes d'aquesta formació, com és aquest el seu gran hit. Bé, si els sembla bé, anem a fer un viatge al territori, com solem fer cada divendres, amb la secció Topònims. Aquesta secció ens serveix per conèixer els municipis d'arreu de Catalunya, dels municipis, no el que és el municipi, que no ens expliquen llocs per anar a visitar o rutes, sinó ens expliquen l'origen del seu nom. Per què es diu d'aquella manera? Per què té aquest nom? I ara avui anem a un municipi tot curiós, un municipi que és protagonista el dia del sorteig de loteria, el 22 de desembre, és Sort. I Sort vol dir ve de suerte o de què ve Sort? Ens ho expliquen.
Topònims. L'origen del nom de Sort és anterior a l'època romana i té un origen diferent del concepte de bona fortuna. Sort és un topònim d'origen bascoide, de l'arrel sort o suert, que volia dir pont, fent referència a l'únic pont important que creuava la Noguera Pallaresa. Segons el lingüista Joan Coromines, expert en toponímia catalana, el nom és la suma de diverses arrels basques que donen l'adjectiu corresponent als conceptes subi, pont, més iri, poble, és a dir, del poble del pont, suburiti. Durant l'edat mitjana, aquest suburiti va passar successivament a suort o subort, saort, fins a arribar a la forma actual, sort, que pot significar tant el poble del pont com el poble de més enllà del pont. L'actual municipi és fruit de l'agregació al vell terme de Sort dels d'Envigny i Llessui el 1970 i del Tron el 1976. Amb aquestes agregacions, el terme municipal ha assolit una extensió de 105 quilòmetres quadrats, que multiplica per 8 el seu terme original de 14. Segons dades del 2011, compta amb poc més de 2.300 habitants. És el centre històric del Pallars i conserva les restes del castell comtal, així com nombrosos vestigis medievals.
El més calent a l'Aigüera.
I continuem aquí matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I avui, per problemes d'espai, no tindrem la secció de Víctor Alexandre Cinema a la xarxa, sinó que el tema d'avui el recuperarem la setmana vinent. Però sí, sí que parlarem de cine i ho farem amb en Jordi Orno. I en Jordi Arnal li donant la benvinguda a aquesta hora del matí. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Per segona vegada aquesta setmana, recordem que amb en Jordi vam estar parlant dilluns, com sempre passa que hi ha el lliurament dels Oscars. En Jordi, doncs, és el dia que dorm menys de la setmana, i de seguida, doncs, que acaben els Oscars, ja quasi el tenim aquí perquè ens expliqui com va anar. Però avui no parlarem d'Oscars, i avui és curiós perquè avui haguessin coincidit amb Víctor Alexandre, perquè en Víctor Alexandre avui ens volia parlar de dones directores que han estat nominades amb una única guanyadora.
Ben poques,
sí. Només okay. Una única guanyadora, diuen.
Sí, la Catherine Bigelow fa 9 anys per Anti-Reustil. Precisament una de les pel·lícules en què menys presència femenina hi ha de la història del cine.
Carai.
Quina dicotomia, eh? Uh-huh. O sigui, en pel·lícules amb menys presència femenina, també hi ha una llista d'això, eh?
Sí, ara
han sortit llistes de tot. Mm. I de les llistes amb menys presència femenina, doncs una de les que surten en els primers llocs és Anti-Reustil, curiosament dirigida per una dona que va guanyar l'Oscar per aquesta pel·lícula i que lluitava contra Avatar. Aquell any els Oscars van tenir una curiositat molt bona. James Cameron, director de Avatar, és la exparella de Catherine Bigelow.
Carai.
I competien tots dos a la millor direcció i a la millor pel·lícula. Evidentment Avatar se'n van portar alguns.
Eren parella?
No, aquella època ja
estaven,
no.
Ja no eren parella.
Ja no. I el curiós és que Catherine Bigelow se'n va emportar l'Oscar per En Tierra Hostil, una pel·lícula ambientada en a la guerra d'Orient Mitjà, amb aquests desactivadors de bombes que protagonitzada per Jeremy Renner, i tot un seguit d'actors. Clar, evidentment, al ser una pel·lícula bèl·lica hi havia poca presència femenina, per no dir nul·la. Vale, això no té cap importància. Però és curiós que ara aquesta setmana, que parlem del Dia de la Dona, de la poca presència, hem de recordar l'última vegada, a part de la d'aquest any, que Greta Gerwig estava nominada per Lady Bird, que feia 9 anys que no hi havia una dona nominada, i que precisament en el seu moment va guanyar. Però amb una pel·lícula en què la presència femenina era pràcticament nul·la. És una curiositat.
Ara m'ha ve el cap, no recordo el títol, i l'hauria de saber, però la pel·lícula d'en Tom Cruise, aquella famosa del Código Rojo, aplicó usted el Código Rojo, que al final diu que sí, aquella d'aquell judici militar, que tan sols hi surt també una...
Algunos hombres buenos.
Algunos hombres buenos, sí, sí.
Bueno, ja,
I em penso
ja.
Que no hi havia d'anar cap dona, i al final em penso que li van incloure. Però sí. Al principi no estava previst.
Les pel·lícules... Esclar, és que, aquesta temàtica de pel·lícules amb un ambient militar... i sobretot aquesta d'Algunos Hombres Buenos, en què passa tot amb una caserna, sí, que després hi ha un judici i tal. Hi ha la inclusió de la dona en algun paper que pràcticament és residual, surten com a assistents, com a secretàries, però en el cas aquest també podrien sortir com a ajudant de Tom Cruise, que feia d'advocat.
Sí. Ella advocat i ella va com a ajudant.
Però aquestes, ja és clar, però és normal. I com és normal que En Tierra Hostil fos una pel·lícula amb nul·la pràcticament presència de personatges femenins, però és que ja ho comporta la pròpia història. No la pots falsejar. Vull dir, en aquella època, en allà a l'Iraq, segurament que de dones, al marge de les que vivien en allà i d'alguna que formava part de les tropes americanes destinades a la zona, ben poca presència tenien. I, bueno, si l'escamot ha format per... I la pel·lícula segueix en aquest escamot, I com aquesta en podríem repassar moltes més.
Podria dir, Jordi, que l'única protagonista femenina amb assumpte bèl·lic ha estat la Teniente O'Neill,
sí,
per dir-ho d'una manera.
I segons la majoria dels entesos, també la podrien descartar, perquè va ser una pel·lícula feta per pur lluïment, però bé, també és veritat, també reflexa una situació que realment, afortunadament, ha anat canviant, perquè això era impensable anys enrere, i en l'actualitat, bueno, dones en les forces armades és una cosa ben habitual i que tenen rang. Mica en mica es van normalitzant aquestes situacions. I això, doncs, fixa't que, per exemple, tornant amb lo dels Oscars que l'altre dia vam estar parlant, aquest any la gala reivindicativa ha hagut d'abastar diverses potes, perquè, és clar, també arrastràvem el tema de l'assetjament.
Sí.
El tema de l'assetjament, on la dona també és una protagonista, en aquest cas negativa, per part dels escàndols que s'han destapat a Hollywood. Però també hi havia el tema de la reivindicació, doncs, de la desigualtat. En aquest cas, a Hollywood, en el món del cinema, és desigualtat. No podríem parlar de discriminació, però sí de desigualtat, perquè el caché de les actrius no és el mateix caché dels actors, perquè la visibilitat de les dones en el món del cinema, si no és en l'apartat d'actrius, no és massa important. Normalment recordem els Oscars després en aquests menors de vestuari, perruqueria, alguna dona muntadora, sí, algun muntatge.
Poques, no? Més aviat la dona potser seria, el que deies tu, un vestuari, perruqueria.
Sí, i alguna productora, sempre acompanyada. Per exemple, una productora famosa, Kathleen Kennedy, que és una de les productores habituals de Steven Spielberg. O sigui, la majoria de les pel·lícules de Spielberg, la productora és Kathleen Kennedy. Però, bueno, això seria el detall de la poca visibilitat. Llavors, és clar, la fotografia, per exemple, que ja la dona ha tingut problemes no fa molts anys, perquè Colita es diu aquella famosa
foto. Sí, la fotògrafa, la Colita.
Va sortir amb un reportatge que, bueno, les dificultats que ella tenia en la seva joventut quan havia de fer reportatges i de quina manera es va colar quan explicava lo dels Beatles.
Sí, és curiós, l'anèdota aquesta del
Beatles. I es va haver de colar perquè, per acreditació, com que era dona, doncs tenia verdaders problemes. Bueno, doncs, en els Oscars, l'apartat de fotografia és un apartat força interessant, perquè és el responsable de que el quadre que tu veus estigui ben il·luminat, estigui molt bé. I les dones, amb la seva sensibilitat innata, això és una cosa que haurien de poder tenir. Però, amb 90 anys, aquest ha sigut el primer any que una dona va estar nominada nominada només, a millor fotografia.
Bueno, és un pas important, almenys.
Sí, però bueno...
Que és trist que sigui així, no? Però...
Exacte. És que, escolta'm, vull dir que... Per això vol dir que poca incidència té, encara, a part dels seus premis habituals, o sigui, que hi hagi aquesta... El que tu has dit... No sé quan, ara no recordo quantes directores han estat nominades a l'Oscar.
Cinc úniques dones.
Pues mira,
I una ha estat la guanyadora.
Pues mira, com diuen, largo me lo fiáis. Sí, amb 90 anys només hi ha hagut cinc dones nominades i una guanyadora, que és la que acabem de comentar, ja està tot dit.
Podem dir, bueno, avui també parlàvem, el tema era aquest, parlar de la dona arrel de les que ahir era el Dia Internacional i arrel de que fa temps va sortir un article al periòdico parlant això del poc protagonisme que tenien les dones en el cinema. Jordi, està maltractada la dona en el cine?
Com a protagonisme i com a pel·lícules en què la dona té un paper, jo diria que no. O sigui, és curiós que la ficció, els temes que toquen les pel·lícules, ja, clar, evidentment n'hi ha moltes, però hi ha moltes pel·lícules, però moltíssimes, que tenen nom de dona. I tu, que ets molt aficionat a les llistes, busca una llista que te digui pel·lícules amb nom de dona. I bé, n'hi ha un fotiment. Moltes. Això vol dir que si el nom de dona és el que dona nom a la pel·lícula i és la protagonista, vol dir que té força pes. Això és la ficció. La realitat és qui hi ha darrere de les pel·lícules. Darrere de les pel·lícules hi ha l'equip. L'equip tècnic, l'equip artístic. I aquí és on va la discriminació del món del cinema. Que aquest equip que hi ha darrere, independentment del tema que toqui la pel·lícula, no hi ha visibilitat de la dona a l'hora de crear aquest producte. Sí, la pel·lícula pot anar de dones, poden ser actrius extraordinàries, però ja t'he dit abans que fora del tema d'actriu, la visibilitat de la dona en el món que envolta tot el món del cinema no és massa rellevant, encara. Ja la cosa comença... Afortunadament, mira, aquest any el Goya, la Isabel Coixet se'l van portar. Sense anar més... La Carla Simón, amb l'estiu de 1993, una de les... la directora més reconeguda arreu del país.
Com a directora novell.
Com a directora. Sí. Jo, diguem, això és un invent que s'han tret de la màniga perquè no hi pugui haver allò de dir una directora de 25 anys passa per la mà... Diguem, jo, la veritat, directora, i punto. Ara, clar, els Goya... Goya hi ha altres premis, eh? No vull... Bueno, s'han inventat el premi d'actor novell, d'actriu novell, de directora novell. Bueno, aviam, perquè sigui novell no té el mateix mèrit que la directora. Aviam, si Carla Simón va fer una pel·lícula excel·lent, tant com per enviar-la a competir pels Oscars, pues perquè no podia competir en el mateix nivell d'Isabel Coixet. Doncs no, així d'aquesta manera varen tenir l'opció de poder-li donar amb ella com a directora novell, si li donaven, i a la Isabel Coixet o a qualsevol dels altres consolidats. Una mica el joc dels equilibris.
No sé si és que volien premiar totes dues...
Bueno, no, és una mica el joc dels equilibris. Sí. I jo trobo molt el mateix, perquè com, és igual com quan em vas preguntar lo del Premi del Públic. Ho trobo extraordinari. Em sembla que s'hauria de fer extensiu. El que passa que, per exemple, els Oscars és impossible que facin un Premi del Públic perquè no sé quant de temps haurien de tenir la pàgina i la gent votant. I, a més, allà les bases són molt més diferents. I tal. Però és una altra manera de que hi hagi algú que s'emporti un premi que no està considerat en el llistat de premis de l'Acadèmia.
Bé, Jordi, parlant... per acabar, que parlant de premis, em penso que ja ara aquests premis estan tots donats...
S'ha acabat.
Acabat. Ara
vindran els festivals. Ara vindran els festivals, que un dia pues, ja, també ja en parlarem, però vull dir que també els festivals de cinema ja són espectacles muntats pues, perquè durant aquella setmana aquella ciutat, que no en sol ser una ciutat que organitza el festival, doncs tot té tota una sèrie d'assistents i públic i això dona vida. Bé, en fi, tot el que sigui cultura... Benvingut sigui.
El que passa que no, hi ha un lloc que no ens fan gaire ressò, que jo diria és la Índia, que és la principal indústria.
És
però, per exemple,
veus,
els premis, que suposo que deuen tenir el seu premi, no ho sé, m'imagino, però tampoc és que tingui gaire ressò a altres llocs del que fan a la Índia.
El cinema de la Índia, el cinema de Bollywood...
El de Bollywood, sí, també.
És un món a part. És el país que més pel·lícules produeix a l'any, i té el seu món i la veritat és que per la quantitat de produccions que fan, molt poques són les que surten a l'exterior, i les que surten a l'exterior són perquè algunes d'elles tenen coproducció amb països o europeus o Estats Units, i normalment solen ser unes pel·lícules que precisament per la seva diversitat amb el que nosaltres estem acostumats, perquè les pel·lícules de Bollywood, el seu component sempre és el mateix, història romàntica, que es pot o no barrejar amb acció, diguéssim, de tipus thriller, amb cançons.
Les cançons no hi falten mai,
i normalment hi sol haver-hi sempre alguna mena de expressió artística a modo de... Aquest és i això als hindús els hi encanta, i a més allà hi ha estrelles autènticament...
Sí, sí, sí.
Molt, clar, són tanta gent, són tanta gent, i tenen unes sales plenes i tal. A Girona hi ha, si no vaig errat, els Plaça, els Salvenis Plaça, ara no ho sé si encara continuen, però temps enrere, un cop al mes, per la comunitat hindú, pakistanesa i tal, de Girona, projectaven una pel·lícula de Bollywood en versió original per ells.
Curiós.
Ho dic perquè l'experiència pròpia me va portar un dia a anar al cinema, un dissabte, i quan vaig arribar allà, doncs m'ho van dir, t'hauràs d'esperar una estona, perquè la primera sessió la fan els de Bollywood, amb la pel·lícula per aquesta gent, i són llargues, i esclar, si les pel·lícules normals comencen a les 4 i a les 6 ja tens la segona sessió, doncs bueno, em va tocar esperar...
Fins quasi a les 8.
No, però eren quasi les 7. Però, clar, jo això en aquell moment no ho sabia, i llavors va ser com em vaig entrar i m'ho van explicar.
Està molt bé, està molt bé. És una bona iniciativa que tenim.
I la mateixa iniciativa que et vaig dir dies enrere que tenien ara amb el tema de les versions originals subtitulades, que cada vegada doncs, se li dona més importància i més sales es dediquen a passar a projectar pel·lícules en versió original subtitulada.
Molt bé, Jordi, ens queden 7 minuts. Si et sembla bé, doncs anem a saber què podem veure aquest cap de setmana si anem al cinema. Què tenim d'estrenes?
Bueno, aquesta setmana tenim una mica de tot. Sí, tenim una mica de tot. Perquè tenim terror, tenim fantasia, tenim animació, tenim comèdia, tenim drama, personatges reals. Mira, comencem per una pel·lícula, jo no sé a quants llocs la veurem, però només per al seu protagonista ja té un cert públic garantit, que és Mario Casas. Mario Casas és el protagonista de Bajo la piel de lobo. Però és un Mario Casas diferent del que estem acostumats a veure. interpreta un personatge solitari que viu a les muntanyes, que de tant en tant baixa a la vall, no, de tant en tant, un cop o dos l'any, baixa a la vall a comprar provisions i es passa, doncs, la seva vida en solitud. Però en una d'aquestes visites al poble té una trobada romàntica amb l'anomenada La Molinera, i això li fa replantejar-se el tema de la solitud. Bueno, pel·lícula de producció espanyola, i a Mario Casas l'acompanyen Irene Escolar i la Ruth Díaz.
Fet real o...?
No, no, tinc, no me sona que sigui un fet real. Mm. És una pel·lícula, evidentment, que sí, perquè personatges d'aquests que viuen així en pobles perduts o sigui, podríem traslladar-ho precisament a un personatge que podria ben existir, eh?
Sí.
L'animació la trobem amb el Regne de les Granotes, Missió a l'Àrtic. És una pel·lícula que fa un any es va estrenar al Regne de les Granotes. I ara, doncs, ens arriba aquesta segona entrega. És una pel·lícula que la seva productora és xinesa, però és animació, doncs, que no té res que envejar a totes les altres. I ara, doncs, bueno, ens torna a portar noves aventures d'aquesta princeseta del Regne de les Granotes, que ara té que passar, doncs, unes aventures per recuperar la granota de vidre, que és la que els que manté el seu regne, doncs, protegit d'altres coses. Comèdia francesa. No hi ha setmana que no hi hagi una comèdia francesa. Història d'una indecisa. Les comèdies franceses, aquestes tan simpàtiques que...
Sí.
Doncs aquesta també et promet. Promet perquè la protagonista és d'aquelles persones que no sap decidir. O sigui, sempre necessita l'ajuda dels altres per decidir. Però en qualsevol aspecte, per lo més insignificant que sigui, és un cac dubtes. Allò que sé, entens? El que en català diguem un cac dubtes, doncs ella ho és. Bé, doncs... Me sembla que el somriure el tenim garantit amb aquesta comèdia partint d'aquesta premissa. I què passarà quan els seus sentiments aflorin envers alguna relació? Doncs que, esclar, amb aquest aspecte no pot demanar que sigui un altre qui decideixi per ella. Pel·lícula històrica. Històrica amb una mica de sarcasme. La muerte de Stalin ens parla del fet històric de quan es va morir l'Stalin i les lluites de poder que hi van haver per succeir, però està explicat amb clau de comèdia satírica. El repartiment és molt important perquè hi trobem l'Steve Buscemi, en Timothy Dalton, en Jeffrey Tambor i l'Olga Kurylenko. Pel·lícula que pinta divertida a partir d'un fet tràgic i d'una societat que de divertida no en tenia res. Loving Pablo. Pablo Escobar.
Pablo Escobar, sí, aquesta és la més mediàtica.
Javier Bardem i Penélope Cruz. Javier Bardem és Pablo Escobar i Penélope Cruz és Virginia Vallejo. Parla de la vida de Pablo Escobar, de la seva relació amb aquesta presentadora de televisió, Virginia Vallejo, i de tot el que va arribar a representar aquest personatge per als càrtels colombians de la droga.
Sí, ella deia que se va passar molt malament veient el seu home vestit de Pablo Escobar. Diu que...
Ja, és que pateix una transformació extraordinària. Un pliegue en el tiempo és la quota de fantasia, no ciència-ficció, fantasia de la setmana. És una pel·lícula Disney sobre una nena que el seu pare desapareix i amb l'ajuda del seu germà i d'un amic, doncs, faran un viatge a través de l'espai-temps per intentar localitzar-la, i per això tindran l'ajuda de tres fades, entre cometes, o éssers celestials que els ajudaran en aquest viatge. I Winchester, la casa que construïen els espíritus, és la quota de terror. Pel·lícula basada en fets reals sobre la vida de Sarah Winchester, la vídua del famós inventor d'aquest rifle de repetició, i que estava obsessionada amb que els esperits de les persones que aquest rifle havia causat la mort la assetjaven. I ella va construir una gegantina mansió a la zona de San José, a Califòrnia, per intentar, doncs, allunyar-se d'aquests esperits. La pel·lícula va una mica d'això, amb ensurts incorporats, i, doncs, bé, els que els hi agradi aquest gènere, doncs, i us ho passaran bé.
Molt bé, per acabar, amb Cinema Montgrí.
I el Cinema Montgrí, bueno, doncs la pel·lícula per mainada, La abeja Maya, Los Juegos de la Miel, una segona entrega de les aventures d'aquesta famosa abella i els seus amiguets, ara participen en uns jocs que organitza la colònia on viuen. I l'altra pel·lícula, El hilo invisible, pel·lícula que estava a la cursa pels Oscars, tenia 6 nominacions, al final se'n van guanyar un, el més merescut de tot.